És dissabte sant, dia d'esperança en la glòria de la resurrecció.
L'Islam ha de denunciar l'ús de les armes en la seva expansió. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana parlem amb el jesuïta Jaume Flaquer. Abordem els reptes que tenen l'Islam i la societat europea per poder afrontar un futur de convivència pacífica. Flaquer defensa que sense l'Islam moderat no es guanyarà mai el jihadisme.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Momenti de la canzone italiana.
Us agrada la cançó italiana? Els grans èxits de Sanremo, Jimmy Fontana, Iva Sanicchi, Domenico Modugno?
Escolteu les cançons i l'anàlisi de les lletres.
Momenti de la canzone italiana. Els diumenges a les 2 de la tarda a Ràdio Estel.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Del 28 de març al 4 d'abril, descobreix Armènia i Geòrgia amb el Club Més Amics. Un viatge per descobrir les tradicions cristianes més antigues. Visitarem espais màgics i plens d'història que no oblidarem mai. Del 28 de març al 4 d'abril, Armènia i Geòrgia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Atenció, últimes places, no badis.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Del camp a taula, amb Isidre Font.
Bon dia i benvinguts un dissabte més a Del camp a taula. Estem en plena Setmana Santa i molts dels nostres oients s'hauran agafat unes merescudes vacances. Solament volem recordar que es tingui molta cura a l'hora de desplaçar-se en vehicle i, com van dir la setmana passada, quan es vagi al bosc o a la muntanya, que es vigili i es tingui en compte que des del passat 15 de març i fins al dissabte 15 d'octubre no es pot encendre foc en terreny forestal. Avui farem un espai mix en el que recuperarem alguna de les entrevistes realitzades en el primer trimestre de l'any amb informacions d'actualitat. El proper dissabte tornarem a la normalitat.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel. L'entrevista.
En aquest apartat oferirem avui els resums de dues entrevistes realitzades en el primer trimestre de l'any. Una és la del 16 de gener a Josep Gómez, president del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, i l'altra, la del 20 de febrer, a Josep Collado, secretari general de la Federació Catalana d'Indústries de la Car, la FECIC. En primer lloc, emetem una part de l'entrevista a Josep Gómez. Creu que la feina dels veterinaris que tracten animals de granja o que pasturen és prou coneguda per la societat en general?
Bueno, jo penso que últimament la televisió TV3, amb el programa de veterinaris, ha fet d'alguna manera que el gran públic en general conegui una part del que fan els veterinaris. Però també és veritat que aquest programa és una mica, és una visió una mica bucòlica de la realitat, perquè la veterinària ha evolucionat molt en els últims anys I d'alguna manera jo, que ho he viscut amb la meva persona, això, hem tingut situacions de treballar al camp en condicions molt difícils, molt més difícils dels que es veuen al programa, inclús tinguer de fer operacions necessàries amb vacú a l'aire lliure, perquè realment no hi ha lloc on estar, però també a l'altra banda, que són les explotacions modernes avui en dia, les granges estan en unes condicions excepcionals, vull dir, semblen pràcticament laboratoris, i per tant, inclús per entrar s'ha d'entrar canviant-se de roba, dutxant-se, i per tant estem a un altre nivell. Llavors, és clar, la visió que es veu és una visió una mica parcial, però bueno, jo penso que també ajuda que la gent vegi la feina que fem els veterinaris, que era bastant desconeguda.
Que tingui en compte que això de canviar-se i dutxar-se no se l'ha vist vostès, que jo he anat a fer fotos a alguna explotació...
No, ja ho sé, però...
I he dit, escolta, si jo m'he dutxat a casa, diu, sí, però t'has de tornar a dutxar i d'això, i, bueno, inclús la càmera passada per fora, amb unes mesures... A més, va coincidir amb una explotació capdavantera amb inseminació artificial de porcí, doncs, de la seva comarca, precisament, del Bages.
M'hi imagino.
Doncs, poc després d'un episodi que va haver-hi de pesta porcina, vaig trobar que vaig anar i vaig haver de passar uns controls, com qualsevol persona que anava allà, i estaven molt preparats inclús per canviar-te de roba i tot. O sigui, era una cosa... Unes mesures extraordinàries, no?
És com si entressis en un quiròfano, que t'has canviat de roba, uns monos especials, estèrils, etcètera. Sí, sí, totalment.
I què és el que cal prioritzar en la sanitat animal? I en la presència també de bestiar en fires, perquè és una altra cosa important que també, amb els últims episodis aquests que hi ha hagut diferents malalties, ha canviat una mica.
Jo penso que, per sintetitzar, diria, aviam, els veterinaris som els metges de tots els animals, excepte de les persones. Per tant... Prioritzar és molt difícil, perquè depèn de l'espècie, depèn dels casos en concret que hi ha, no? Llavors, nosaltres vellem per la salut general dels animals i d'alguna manera estem vellant com a professió sanitària sobre la salut de les persones per evitar la transmissió d'enfermedats, que és la zoonosis i és una de les fites més importants que tenim. El control d'enfermedats animals no només té la missió de curar els animals, sinó d'evitar la transmissió d'aquestes enfermedats a les persones. Després, referent a el que em dius de les fires, realment això està minvant molt. Per què? Perquè les concentracions d'animals són un risc sanitari, perquè com que s'ajunten animals de diferents procedències, això és un risc sanitari per encomanar malalties. Llavors, s'intenta de fer el mínim possible. El que sí es fa en el moment que hi ha aquestes concentracions és controlar l'origen dels animals. Hi ha una sèrie de documentació de trasllado i que empara els animals. Es fa un control sanitari dels animals a l'entrada d'aquestes concentracions i també, sobretot, que el que ha canviat moltíssim últimament és el tema del benestar animal. Que aquests animals, quan estiguin en aquestes concentracions, estiguin en unes condicions òptimes, que tinguin aigua, que tinguin aixopluc, que tinguin un palla per poder jeure, que estiguin en unes condicions determinades. Ja ens hem d'oblidar de les fires que hi havia abans, que venien ramats o animals de diferents procedències amb uns puestos que deixaven bastant que desitjar.
Quan hi ha crisis sanitàries, se'ls incrementa la feina. Com s'ha d'actuar davant aquestes? Suposo que quan sent paraules que ara s'han sentit, la llengua blava a França, o febre aftosa, o pesta porcina, o la malaltia de les vaques boges, l'encefalopatia...
Pel que forma bovina.
Bovina, que llavors per reduir... Al final posàvem els periodistes vaques boges, que així era més senzill per nosaltres. Quan sent totes aquestes paraules, tot això, com s'ha d'actuar? Suposo que, a més, són molt diferents, perquè també afecten a diferents espècies.
Sí, bueno... Penseu que tenim informació diària, pràcticament, a través de l'Oficina Internacional de Pissoties, sobre l'estat sanitari dels animals a tot el món, pràcticament, i sobretot a Europa. Com que estem dins la Comissió Econòmica Europea, penseu que de llengua blava, com es diu clarament ara amb aquests, hi ha un problema a Europa, i la febre aftosa també. És un problema greu perquè el tenim... també a l'Àfrica, i és una cosa que ens preocupa. Llavors tenim informació diària dels focus que hi han i llavors estem al tanto. En el cas que hi hagués un foco de qualsevol d'aquestes malalties o d'altres, s'actuaria, perquè tot això està estipulat d'una manera determinada, hi ha uns programes determinats i ja està. Ha citat també, és molt clar, el tema de les vaques boges de fa uns anys, que es va haver d'actuar d'una manera bastant sèria. Penseu que s'analitzaven tots els animals de 12 mesos que anaven a escorxador, s'analitzaven mostres per veure si eren portadors o no. Per sort, ens hem escapat prou bé pel que podia haver passat. Heu citat també el cas, l'últim cas que hi va haver de pesta porquina, que per sort també es va actuar a Lleida d'una manera correcta i es va poder aïllar i es va poder eliminar aquest problema, si no haguéssim tingut problemes molt serios a l'hora d'exportar carn. I últimament, poder, el que jo citaria és el cas d'aquest de ràbia que vam tindre amb aquests gossos de fa 2 anys, que venien d'unes persones que eren, vivien a Catalunya, però per sort aquests gossos van passar per Catalunya i a Toledo van queixalar unes persones i es va tindre que actuar. Llavors, aquí a Catalunya, en aquests casos, doncs, en tema de gossos, doncs, s'ha de fer la vacunació obligatòria i és el tema de prevenció, que això també aprofitaria per dir que el col·legi i el Consell de Col·legis Veterinaris estem molt preocupats perquè aquí a Catalunya no es vacuni de ràbia de manera obligatòria, perquè el reste de la península ho és, tenim en compte que tenim Àfrica al costat i tenim el Marroc, que és endèmica, i això és un perill seriós per tots nosaltres.
O sigui que, per tant, fa una crida també a les autoritats perquè...
Totalment d'acord. Nosaltres ens hem manifestat amb les autoritats corresponents dient la nostra inquietud sobre aquest tema i, bueno, i amb això estem amb aquest tema.
Ha canviat molt la tasca dels veterinaris que tracten amb bestiar, per exemple, he posat els 30 darrers anys per dir que podrien ser els últims 20 o... Ha canviat molt?
Sí, ha canviat moltíssim. És una mica el que hem començat dient, no? Hem passat des de el que abans eren, que això sona que hi havia pocs veterinaris, era una mica una cosa com... Hi havia els metges titulars, hi havia els veterinaris titulars i farmacèutics titulars a nivell dels pobles, que d'alguna manera era garantir que aquells pobles tinguessin una assistència pels animals que eren, d'alguna manera, per treballar. En aquells moments, per exemple, que eren, estem parlant de 30-40 anys, per recollir, per exemple, el cereal, feien falta animals i feia falta un veterinari que fes que aquests animals estiguessin sans i si hi havia problemes es corregís, perquè tampoc hi havia gaires tractors en aquests moments. Llavors, era el veterinari rural que tots hem vist en algunes pel·lícules, ens imaginem, no? Esclar, això ha canviat moltíssim. Ara no, ara el veterinari s'ha tingut d'especialitzar. I no només especialitzar, sinó que, a més, s'ha definit amb quines espècies tracta. No hi ha veterinaris que tractin pràcticament amb tots els animals. I llavors l'especialitat ha portat doncs, que aquestes granges on hi ha aquests animals, com hem dit abans, és que anem a nivell ja, pràcticament tothom fem servir l'ordenador perquè hem de controlar les coses. Penseu que hi ha granges de vaques avui en dia que l'alimentació es controla mitjançant uns collars que porten i que es dosifica l'alimentació segons la producció d'aquest animal. Vull dir, a nivell de porcs, a nivell de pollastres, ja no diguem, l'índex de transformació és tan alt que estem controlant, per dir-ho d'alguna manera, els grams exactes de menjar que ha de menjar cada animal. Vull dir, i en tema de transformació, igual, vull dir, no, les condicions ara estem en un altre món.
Sí, perquè hi ha moltes explotacions punteres en aquest país que ja porten molt, m'ha sobtat, allò per ordinador.
Sí, sí, sí.
Inclús,
sí, sí.
Per exemple, en el cas del porcí, amb els que es presenten al Premi al Port d'Or,
sí, sí, sí.
Porta un control, que hi vist allà unes gràfiques de cada truja.
Sí, sí.
O sigui, la gràfica de cada truja que és...
El que mengi i els porcs que pot arribar, no,
inclús,
a donar.
Inclús ha hagut alguna bueno, incidència, sí, sí. De, sanitària o d'això, vull dir, és... Veus tot de gràfiques quan entres en una explotació d'aquestes que quedes, a part que ho tenen els ordinadors i...
Totalment, a més, vull dir, com que també hi ha un a nivell comunitari, estem d'alguna manera treballant per minimitzar l'ús d'antibiòtics amb el tema d'alimentació com a preventiu i emplear altres substàncies, com són els probiòtics, penseu que hi ha uns controls molt, molt estrictes i cada vegada més.
Suposo que el feeling i coneixença amb els ramaders és molt important en la seva feina, no?
Bueno, és molt important.
Que a vegades el coneixement també porta allò, el carinyo.
Això és curiós. Sí, és molt important perquè les relacions personals, en aquest cas, amb el propietari dels animals, són claus perquè d'aquesta manera saps la veritat. Una altra cosa és curiosa perquè a vegades també hem de tractar amb gent que no són els propietaris dels animals, que són assalariats, i moltes vegades hem de fer com de psicòlegs. O sigui, demanar les coses en plan negatiu perquè ens contestin el que volem saber. Això hem de saber molt, perquè, és clar, si hi ha hagut un problema de maneig, hem de saber-ho detectar, i el que ho ha fet intentarà amagar-ho de totes totes, no? Llavors, sí, això és clau.
Quin és el bestiar més complex de tractar a la granja des del punt de vista veterinari, si és que hi ha algun més complex que l'altre?
Jo realment en aquests moments penso que no n'hi ha de més complicats que altres. Vull dir, tots els animals tenen les seves característiques, amb la seva zootècnica, la seva manera de produir-se, d'engreixar, les seves malalties característiques, i penso que no n'hi ha un animal que diguem no és que és més problema. Avui en dia no, penso no.
No, ho lligava també pel tema, també quan havia preguntat això dels 30 anys, el canvi, sí, que hi ha hagut, perquè ara les produccions també són diferents, són unes produccions més allò industrials, per dir-ho d'una manera així, sí, unes produccions, sí, més industrials. Per exemple, quan parlàvem, quan li deia abans el tema del Premi Port d'Or, que veus la producció que tenen, no?, dels animals, el canvi que hi ha hagut dels naixements, per exemple, en el cas de les truges, sí, que en els 10 últims anys s'han multiplicat per no sé quant, no?, el canvi que dius, quan ells diuen la mitjana i tants garrins per,
sí,
truja...
Sí, 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 clar, sí, sí.
Llavors, tot això, doncs per això dic que, com que hi ha alguns que potser la producció és més fàcil, o sigui, és més fàcil, suposo, tenir no sé quants porquets que no sé quants vedells. O sigui, suposo que no es pot multiplicar tant els vedells com el cas del porcí.
No,
dic jo,
són cicles...
O l'oví, no?
Són cicles més llargs, és clar. Un vedell, pensem que per engreixar-se, com a mínim, estarà a vora 9 mesos, com a mínim un any. És clar, un pollastre estem parlant de 40-50 dies, un porc estem parlant de 2-3 mesos. Llavors, és clar, anem enfilant molt, però també la problemàtica de cada una és molt determinada i està molt estudiada ara. No, no podries dir, no, és que aquest és més complicat que l'altre. Jo penso que no.
I durant el transport?
Bueno, durant el transport, les condicions de benestar animal són molt estrictes ara. Llavors, amb tot el tema de les granges, inclús a l'hora de moure els animals, de carregar-los per anar a altres centres de transformació, doncs els camions han de tindre unes condicions determinades. Quan arriben als altres llocs hi han veterinaris que pel tema de benestar animal verifiquen que aquests animals han sigut transportats també i arriben amb unes condicions determinades, i això ha canviat moltíssim. Vull dir, amb el benestar animal estem canviant a marxes forçades, i les granges també ara s'obliga, doncs, que hi hagi una perimetració de totes les granges, que, en fi, que a l'hora de carregar-los han de tindre unes instal·lacions també una mica molt millors del que hi havia abans. Llavors, amb el benestar animal s'ha treballat moltíssim.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'Adun a la caixa?
Els tens tots, perquè pots comptar amb el suport dels especialistes agraris i t'avancen l'Adun quan ho necessitis. A més, t'emportaràs una càlida manta per al sofà si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses: l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Seguidament oferim part de l'entrevista feta a Josep Collado de la FECIC. Quina és la situació actual del sector carni i si la crisi, aquesta paraula que ja quasi la portem tots nosaltres a sobre, ha afectat molt?
Bé, el sector jo crec que va bé, dintre del que són els paràmetres de funcionament, no? La crisi ha afectat, i ha afectat com ha afectat a tots els sectors. El que passa que el sector càrnic i en general l'alimentari, però sobretot el càrnic, segurament no nota tant les fluctuacions. És a dir, quan l'economia va molt bé, nosaltres només anem bé. I quan l'economia d'alguna manera va malament, doncs nosaltres continuem anant mitjanament bé. És a dir, tenim una situació bastant plana, segurament altres sectors, sector automòbil, sector turístic, d'alguna manera aquestes fluctuacions els afecten més a l'alça i a la baixa, no? És a dir, ells van molt millor quan les coses van bé, i nosaltres, doncs, d'alguna manera tenim una estabilitat que, afortunadament, doncs, ens dona, doncs, això, una estabilitat en l'ocupació, en les produccions, i, per tant, doncs, aguditza menys les situacions de crisi, afortunadament.
El que passa que és un sector molt potent, aquest sector transformador, no?, per entendre's, perquè, clar, tenim un sector productor important a casa nostra, però, clar, aquesta carn després s'ha de transformar, perquè és el que ens arriba als mercats, als supermercats, a les botigues, i, clar, vostès són els que fan aquesta feina, no?
Sí, sí, és així. És a dir, avui dia, encara que no tothom ho sap, però la indústria càrnica és el quart sector industrial de Catalunya. És a dir, aporta, doncs, el 22% del PIB industrial català, està ja per sobre el sector farmacèutic, per exemple, i, a part de la seva importància econòmica, jo sempre dic que té una gran importància social, perquè, primer, les seves matèries primeres provenen del territori, és a dir, nosaltres ens provenim d'animals que es creen a les granges, de les fàbriques de pinsos que alimenten aquests animals, també estan posades en el territori. Això fixa la gent al territori i distribueix també la riquesa, diguem-ne, arreu de les comarques. I, per tant, doncs, tot això, a part de la importància econòmica, la importància social del sector també és molt important.
No, perquè, a part, una cosa que fem cada dia és menjar.
Exacte.
I, clar, altres sectors, que, per exemple, vostè parla que és el quart, però potser els altres, pues, bueno, potser per sobre... Dic, potser amb desconeixement està l'automòbil o...
Exacte.
Que, i aquest no es fa cada dia, cada dia no es compra un cotxe, no. I vull dir que és un... Sí que s'utilitza el cotxe, a vegades, bueno, aquí seria ja una discussió de que si s'utilitza més el transport i tot això públic, però en canvi menjar sí que mengem cada dia. Per tant, la importància, a vegades, numèricament, bueno, està parlant del 22% de... Però, potser és més, no?, a vegades, aquesta importància, no?, d'aquest sector, que aquest sector funcioni, com diu, quan altres van molt bé, bé, i quan altres van malament, més o menys bé.
Exacte, és a dir, és
perquè
així.
Perquè al final mengem cada dia.
Clar, clar, és a dir, els actes de menjar, doncs, són 3-4 cops al dia, depèn de les dietes i dels hàbits, però amb alguna d'elles, normalment, alguna carn o algun ingredient càrnic o algun producte càrnic, normalment s'hi acaba incorporant. I, per tant, doncs, és un sector... diguem-ne, bastant invisible des del punt de vista de visibilitat sectorial. Sembla que no hi sigui, però realment té una gran importància social i, evidentment, nutricional.
I relacionat amb el que deia de la crisi, es van creant noves empreses o són més les que s'han tancat aquests darrers temps?
Jo diria que a nivell de grans empreses, és a dir, les grans estan creixent en dimensió, és a dir, les grans empreses cada dia creixen més i cada dia són més grans, unes perquè, doncs, accedeixen als mercats internacionals, unes altres perquè de la mà de la moderna distribució, doncs, també agafen quotes de mercat més importants. I després hi ha un segment de petites empreses que és on es produeix, diguem-ne, més el naixement i mortandat d'empreses, és a dir, empreses potser molt tradicionals, a lo millor que no tenen successió, que no han evolucionat, tanquen, però n'apareixen de noves, que s'adapten al mercat, que fan productes, jo que sé, més diguem-ne, com plats preparats o plats precuinats, o que agafen algun segment de mercat especialitzat en determinats nínxols o determinada demanda, i aleshores aquí és on es produeix una certa rotació, és a dir, d'empreses que cessen la seva activitat, però n'apareixen de noves, és a dir, hi ha bastanta estabilitat dintre del sector.
I el fenomen de la globalització s'està notant molt? Està entrant molta carn de fora?
En aquests moments, no. És a dir, algun sector, per exemple, el sector vacú, però i el sector oví, a lo millor, una mica cars de Nova Zelanda, per exemple, amb el sector oví, amb el sector vacú s'estan fent algunes importacions també, però jo diria que no significativament, en el sentit de que la Unió Europea de per si és un mercat força proteccionista, la política agrària comuna, la famosa PAC, doncs blinda bastant tot el que són els mercats, diguem-ne, via ajudes directes o indirectes, indirectes o sistemes de promoció interna de la carn, i per tant, doncs, jo crec que internacionalment. Ara caldrà veure si els famosos acords, els TTIP famosos, que s'estan firmant o que es firmaran i que s'estan negociant ara amb els Estats Units, quines repercussions tindran. I jo penso, o vaticinem, que a partir d'aquí sí que hi haurà un escenari nou o un escenari diferent on doncs, aquesta apertura a les carns forànies, per dir-ho així, es donarà amb més intensitat.
Sí, però a més hi ha sectors que parlen que no estem en igualtat de condicions, no?, amb aquest tractat amb els Estats Units. Com ells porten tot el tema sanitari i altres sèries de coses, no? Mm-hmm.
És així, és a dir, els nostres factors de producció són més cars per la regulació normativa de la pròpia Unió Europea, doncs que, per exemple, la dels Estats Units o la d'altres països, com podria ser Austràlia, pot ser Nova Zelanda, o altres països productors, o Canadà o Mèxic, i, per tant, en el moment que hi hagi aquesta liberalització, doncs nosaltres estarem, segurament, en unes condicions de producció no tan favorables com les de més, i, per tant, la nostra competitivitat es pot veure una miqueta afectada.
I el consum, com està en aquests moments? Quines són les carns que més es mengen? Si hi ha hagut canvis en els paràmetres actualment?
No massa. És a dir, segurament durant l'època de crisi o del moment, diguem-ne, més profund de la crisi, potser sí que es va donar una certa traslació de les carns més cares cap a les carns més econòmiques. És a dir, amb un extrem tindríem la carn d'oví, la carn de vacú, diguem-ne, com a carns d'alguna manera de poder adquisitiu més elevat, i aleshores va haver una traslació cap a carns més econòmiques com podien ser les del porcí o la del pollastre. En aquests moments, la carn d'alguna manera més consumida és la carn de pollastre com a carn, després vindria el porcí i amb major distància tindríem el vacú. Ara bé, si analitzem les espècies animals, la primera seria el porcí, per la senzilla raó de que les carns transformades de porcí representen molt. És a dir, em sembla que estem consumint algo així com uns 11 quilos per càpita en l'estat espanyol de carns només transformades, que la majoria, per exemple, d'aquests 11 quilos, 10 segurament, seran de porcí amb els fuets, els pernils i totes aquestes coses, i per tant, amb diferència, la carn més consumida a l'estat espanyol és la carn de porcí.
El que estan fent molt bé, crec jo, al sector és, ara que parlem de consum, en casos com va passar aquell informe famós de l'OMS fa poc, que, bueno, parlava de... Semblava que certes carns, bueno, sembla que eren les hamburgueses, el bacon, bueno, semblava el dimoni, no? I, en canvi, van tenir una resposta molt serena, molt conjunta de tot el sector. La gent potser també escoltava amb el metro, com dient, ah, això ja és... Algú, inclús havia sentit jo algun americà que d'això que li interessava vendre més de Viram o no sé què. Vull dir que a vegades jo crec que és molt... Bueno, el que volia dir és que crec que és molt important aquesta unió del sector enfront a vegades informes que es llencen i que fa molt mal i que dius un organisme com l'OMS, no, l'Organització Mundial de la Salut, potser hauria de ser a l'hora de treure-ho més estricte o no... No llançar-ho així, no? Gairebé per un mitjà de comunicació, d'una manera allò, no sé, crec que barroera. Per dir-ho d'una manera...
Sí, la veritat és que l'actitud, en aquest cas de l'OMS, d'un organisme amb el prestigi i d'alguna manera el reconeixement mundial que té una entitat com aquesta, doncs jo crec que s'ho hauria tingut que pensar dues vegades a l'hora de fer, diguem-ne, una declaració com la que va fer, jo crec que bastant desafortunada. Fins i tot, jo estic d'acord amb el que plantejaves, de que inclús a nivell, diguem-ne, no va crear una alarma social, sinó, diguem-ne, quasi un rebuig, no?, diguem-ne, en el sentit de que la gent va veure doncs, una exageració, un cert despropòsit en el posicionament que va prendre una miqueta per desproporcionat. La realitat és que, afortunadament, doncs, s'han aprofundit sectorialment unes figures que són les interprofessionals, on el sector ramader, el sector industrial, es troben en una taula conjuntament, i això ens ha donat aquesta força de posicionament, i el primer cas d'èxit, per dir-ho així, va ser la posició que va prendre tot el sector davant de la declaració de l'OMS i de l'estratègia de comunicació que es va seguir per informar la gent d'una manera serena, com dèiem, i d'una manera endreçada, raonada i ben estructurada. No? Jo crec que la gent va entendre i crec que el missatge va ser bo i ha sigut un gran exercici per nosaltres d'experiència comunicativa en el sentit de que d'una situació adversa, dolenta, i jo crec que desafortunada, com deia, s'ha pogut gestionar d'una manera, entenem que molt correctament.
Tornant al consum, s'ha plantejat fer alguna campanya de promoció del consum de les nostres cars i, potser, entre els més joves, que sempre són els prescriptors i que són el futur, no?
Sí, se n'estan fent. És a dir, sobretot el sector porcí ha sigut un dels capdavanters i hi ha hagut una campanya, ara precisament, està fent-se la segona onada, bueno, la primera d'aquest any, i l'any passat se'n van fer dos onades de comunicació, que es diu l'altra carn blanca, i això es fa precisament de lo que comentava anteriorment, de les interprofessionals. És a dir, nosaltres com a associació no tenim els recursos per fer-ho, segurament els ramaders, com la seva associació, tampoc no té la potència per fer-ho, però les interprofessionals, que sí que tenen d'alguna manera doncs, aquests recursos i aquestes, d'alguna manera, perfils d'activitat, sí que estan fent aquestes campanyes de promoció, i aquí ens adrecem amb els joves, sobretot per el tema de l'esport, nutrició, etc. I aleshores, ja dic que el porcí doncs, ha sigut el capdavanter. El sector oví també ha fet alguna cosa amb una altra estratègia, més de cara a consumidors, de cara a cuina, de cara a detallistes, de cara a professionals, però s'estan fent campanyes de promoció de carn. Crec que el Bacú també ara n'encetarà una a través de la nova interprofessional de nova creació que ara s'està constituint, i bueno, aquesta serà una miqueta estratègia de comunicació sectorial d'adreçant als consumidors per posar en valor una miqueta la nutrició i el consum de carn.
Del camp a taula. Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Ràdio Estel.
L'actualitat.
La Setmana Bio per l'Alimentació Ecològica arriba aquest 2016 a la quarta edició. Com en ocasions anteriors, el seu programa contindrà diversos tipus d'actuacions, com ara visites guiades a finques, granges i empreses de productors ecològics, xerrades divulgatives, activitats escolars, promocions gastronòmiques i comercials, etc., que es realitzaran del 20 al 29 de maig arreu de Catalunya. Els interessats a participar en aquest esdeveniment ja poden començar a preparar les propostes d'activitats i contactar amb la persona dinamitzadora de la producció ecològica del seu territori, o bé amb la unitat de producció agroalimentària ecològica del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el DARP. Pel que fa a la gent que vulgui prendre part en les diferents activitats de la propera Setmana Bio 2016, ja poden apuntar-se les dates de celebració a l'agenda i seguir tota la informació que es vagi generant properament en el web oficial d'aquest esdeveniment, que és pae.gencat.cat/setmana/bio. El DARP va crear l'any 2013 la Setmana Bio com a marca pensada per agrupar sota un sol paraigües totes aquelles actuacions programades per qualsevol persona, entitat o agent promotor que encaixi amb l'objectiu comú de promocionar i donar a conèixer els aliments ecològics entre els consumidors catalans. Canviem de qüestió. El sector lleter de Saja, Catalunya, no entén la reacció que ha tingut la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que veu un excés de transparència en la nova normativa sobre els preus làctics entre indústria i distribució que ha publicat el Ministeri d'Agricultura. El Reial Decret del Ministeri assenyala que s'han de fer públics els preus de cessió entre la indústria i la distribució. A la mateixa línia, Saja recorda que fa un any agraïa al president de Mercats i Competència, José María Marín, la seva bona feina i la defensa dels productors i consumidors després d'haver multat amb 88 milions d'euros a diverses indústries lleteres per haver pogut cometre una infracció greu i continuada des d'almenys el 2000 fins al 2013. L'Associació Agrària indica que ara Marín i la CNMC es contradiuen i per aquest motiu demanen aquesta transparència que és necessària per defensar un sector que sempre ha estat molt maltractat.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Els preus agraris. cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 22 de març a 161 euros per tona, puja 1 euro. El blat de moro francès a 166 euros per tona, baixa 1 euro. L'alfals granulat a 145 euros per tona, es manté. La colza d'importació a 208 euros per tona, augmenta 9 euros. I la garrofa a 167 euros per tona, puja 2 euros.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 1,04 euros al quilo i el groc viu a 1,08 euros al quilo, repetint totes dues cotitzacions en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,75 euros al quilo i el groc canal a 1,64 euros al quilo, mantenint-se els dos preus respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,32 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, repetint tots dos en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 0,91 euros. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,77 euros. A la M de 53 a 63 grams a 0,73 euros. I a la categoria S de menys de 53 grams a 0,55 euros. Totes les cotitzacions es mantenen respecte a la darrera setmana.
Conill.
El conill jove de 1,75 a 2,20 quilos s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,60 euros, que suposa una pujada de 6 cèntims respecte a la darrera setmana.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'adult a la caixa?
Els tens tots, perquè pots comptar amb el suport dels especialistes agraris i t'avancen l'adult quan ho necessitis. A més, t'emportaràs una càlida manta per al sofà si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Del camp a taula. El producte.
Aquesta secció del producte, que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc amb Miquel Valero, adjunt del Mercat Central del Peix. Hola, Miquel, bon dia.
Hola, bon dia, Isidre.
Bon dia. Quins són els peixos que més s'han comercialitzat aquesta setmana i quina procedència tenien?
Mira, doncs, aquesta setmana, que ens trobem immersos en plena Setmana Santa, el mercat presenta una gran varietat d'espècies amb un preu molt assequible, com per exemple la volanta de Galícia i del Cantàbric, el palangre nacional, també de Galícia, i el d'importació de Sud-àfrica. Llenguado d'Holanda, França, Galícia i Irlanda. Pagres del Marroc i d'Andalusia, rap de Galícia, del Cantàbric i Irlanda, tonyina principalment de Canàries, sardina del nostre litoral, del sud i d'Itàlia. Saitó del Cantàbric i de la Comunitat Valenciana. I, per últim, recomanem la compra de sèpia de Galícia i de França.
Després d'aquesta varietat de peixos, pel que respecta al marisc fresc, com ho tenim?
Bé, el que respecta al marisc fresc, hi ha una abundant oferta de musclo de roca de Tarragona, musclo de Galícia, cargol punxenc de França, Itàlia i del nostre litoral català.
Doncs gràcies, Miquel, i tornem a contactar la setmana vinent per a que ens informeu sobre el peix i marisc més comercialitzat a Mercabarna i la seva procedència.
Vinga, doncs aviat.
Tot seguit, parlem amb Joan Cebrián, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Joan, i benvingut al nostre espai.
Hola, Gira, què tal? Bon dia.
Bon dia. Quines són les fruites que més s'han comercialitzat al mercat i d'on procedien?
Bueno, tenim tot el que és el cítric, taronja, mandarina, de la zona de la regió valenciana. Continuem venint les xirimoies de Màlaga, tenim molt de maduixot, tant de Huelva com d'aquí del Maresme. El nespre ja té...
Molt bo, com diries tu, molt bo.
Molt bons, per cert, clar, sí, com sí. Ho saps. Sí. I estan boníssims.
Sí, perquè estan boníssims.
Nespres, de la zona d'Alacant, també ja tenim una presència important. Comença a arribar alguna cirera, però molt, molt, molt poca, i, bueno, preus encara estan massa alts. De cireres no parlarem millor.
I de les hortalisses, què podem dir?
Bueno, ja saps lo de cada setmana. No ens falta de res, absolutament de res. Tenim de tot i, bueno, en quantitats. Des de, no sé, faves, pèsols, mongeta de tendre, tot això es ve d'aquí de la zona del Vall, del Maresme. Tenim col, coliflors, cebes, calçots, moltíssims calçots. Estem en plena temporada, hi ha moltíssim calçot. Tenim tomàquets tan madur com verd, bledes, espines, carbassó, estendres... És que tenim absolutament de tot. Carxofes del Prat molt bones.
Doncs gràcies, Joan. Tenim pendent de que ens parlis, com sempre, d'un producte, però avui el temps ha anat molt justet.
Bueno,
la setmana vinent ja ens posarem al dia. Per tant, tornem a posar-nos en contacte la propera setmana.
Molt bé, perfecte. Doncs fins la setmana vinent.
El plat.
Com bé saben els nostres oients, en aquest apartat oferim receptes de temporada elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Mercè, quin plat tenim avui?
Isidre, avui us porto unes llenties amb sípia i carxofes.
Molt adients per aquesta Setmana Santa. Quins ingredients caldran per fer aquesta recepta?
Doncs necessitarem 750 grams de llenties cuites, una sípia mitjana, 4 carxofes, 2 cebes petites, 4 cullerades petites de farina, una copa de vi blanc, 4 cullerades petites d'oli d'oliva i sal.
I ara, com elaborem aquestes llenties amb sípia i carxofes?
En primer lloc, es couen les llenties en aigua lleugerament salada. A continuació, es pelen les carxofes i es tallen en 8 trossos. Es talla la sípia en quadradets i la ceba en daus petitonets. Es fa un sofregit amb la ceba i quan està prou daurada s'afegeix la sípia. Es deixa coure fins que s'hagi evaporat tota l'aigua que fa la sípia. S'incorpora la farina i quan està fregida la sípia es mulla amb una micarrona de vi blanc i un got d'aigua. Es cou 15 minuts més i es pot afegir aigua si és necessari. S'incorporen també les llenties, les carxofes, i es cola amb l'aigua. Es fa coure 15 minuts més i es corregeix de sal. I ja estaria fet. Fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit.
Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, vam parlar el passat 31 de gener de patates i cebes ecològiques. I ho vam fer amb Borja Casamitjana de Torribas S.A., empresa ubicada a Mercabarna. A continuació, passarem a aquella entrevista. Vostè és la quarta generació de l'empresa, el que vol dir que porten molts anys fent aquesta feina. Però quan van començar a dedicar-se a la producció ecològica?
Nosaltres, aproximadament, ja fa 10 anys que vam començar a treballar en producte ecològic. I la veritat és que ha sigut un procés lent on a poc a poc hem anat incrementant el que seria la importància dintre del nostre negoci.
Què els va dur a plantejar-se aquesta aposta pel tema ecològic? Que fa 10 anys no estava tan avançat com ara, no, el tema, que en els últims anys hi ha hagut la gent més conscienciada, no, pel tema ecològic, mediambiental, sí, sostenible...
Exacte. Sí, nosaltres, la veritat és que vam començar per uns clients que ens van demanar que tenien aquesta necessitat i li fèiem, la veritat és que li fèiem poca cosa, només treballàvem per ells. I així va ser com vam començar a conèixer tot el món ecològic i a saber, a saber conèixer les normes i a treballar. Ara ja fa uns anys ens vam animar una miqueta més a posar-ho una miqueta més en sèrio, vam estar fent investigació de mercat, veient on hi havia més necessitats, on hi havia menys, i aquest ha sigut el pas que ens ha fet donar el pas gros, el salt fort cap a aquesta nova línia de productes que tenim.
Perquè els productes ecològics que tenen bàsicament són patates i cebes i també alls, pel que em sembla, no?
Correcte.
I d'on procedeixen i de quines varietats són?
La producció ecològica segueix la mateixa línia que la producció convencional. No volen grans freds, s'han de plantar les patates i les cebes després de les que hi hagi possibilitat de gelades i s'ha de collir abans que faci molta calor. Jo sempre poso un exemple. que és que la distància que entra el que podria ser Balaguer i Sort és molt petita, però com hi ha tanta diferència d'alçada, fa que el primer les patates i les cebes s'hagin de collir abans de l'alçada de Sant Joan, i a Sort ja seria gairebé després d'estiu, inclús alguns pouns a l'octubre. En tant en quant a referències de varietats, a nivell de cebes no hi ha gaire, sonaria la seva Figueres i la seva Seca, sobretot. I en quant a patates, sí que hem vist que aquelles varietats que tenen arrels més fortes o fan menys tuberques per planta, aguanten millor la producció ecològica, tenen més producció, surten més sanes.
Perquè vostès tenen aquí un local, aquí a, un gran local aquí a Mercabarna, també produeixen aquestes patates i cebes o els hi porten?
Tenim de tot. Tenim productors que treballen per nosaltres aquí a la vora, per Palafolls, algun per la zona de Lleida i del Pirineu, i després tenim altres productors que ja estan més allunyats, zones que ja no estan tant al nostre abast, que els hi comprem i bueno, treballem colze a colze per veure quan surten, per intentar lligar-ho tot perquè hi hagi patata tot l'any, però que no depèn de producció exclusivament de nosaltres.
Com hem dit ja al principi d'aquesta entrevista, aquests productes també els venen en convencional.
Correcte.
Però la diferència entre uns i altres és estètica o també de gust i tacte?
Bueno, a nivell estètic, per la pròpia característica de la producció ecològica, solen ser de tamany una miqueta més petit, no solen tenir tant de volum, i la pell sol ser una miqueta més rugosa. Però a nivell de gust i de tacte, són varietats més sabroses normalment, que l'estar cultivades sota les normes del CCPAE fa que realment hi hagi una diferència de qualitat. També és molt important que va pròpiament, intrínsecament, amb la producció ecològica, que és un producte que és més de temporada, que això fa que es pugui collir en el moment adequat i que sigui molt més bo, i un producte de proximitat.
I el preu es nota, això també? Hi ha una petita diferència?
Sí, sempre és un...
Bueno, petita o gran, depèn també de les produccions, suposo.
Correcte. És el que hem comentat. A l'haver-hi una miqueta menys de rendiment per quilos, que solen ser patates una miqueta més petites, i surt algun tubercle menys per planta, fa que el pagès, per compensar aquesta manca de quilos, necessiti una miqueta més de preu en el que ven. Per això sempre són una miqueta més cares.
I el seu mercat, quin seria?
A veure, nosaltres servim, des de Mercabarna, servim tant a grans cadenes de distribució com a alguna cadena especialista en producte biològic, i també ara, a poc, les tendes de queviures normals estan començant a interessar per aquest producte i estan començant a demanar i a implementar-lo a les seves tendes, als seus lineals.
Perquè, si no hi hagi malament, vostès tenen 20.000 metres quadrats, no?
Correcte. Nosaltres el tenim...
Vull dir, tant de convencionals com de les ecològiques són moltes patates, i cebes?
Sí, a veure, de convencionals ara mateix en tenim alguna miqueta més, no? Però sí, tenim la nostra... Tenim dos zones dedicades exclusivament a la producció de patata ecològica i de cebes i els ecològics, amb unes altres maquinàries només treballant per això.
Ja per acabar, aquest any seran presents al Saló Alimentària.
Sí, correcte.
Suposo que en l'apartat ecològic, no?
Ah, exacte.
I es fixa en algun objectiu en una de les fires més importants de l'alimentació a nivell europeu i mundial? I més en un apartat com l'ecològic. Si no recordo malament, en l'última edició hi havia aquest apartat, però clar, eren poques empreses. Potser eren una trentena, 40 o així més o menys que hi havia, no? Vull dir, el que passa que sí em van dir que estava molt bé, tot i ser ecològiques, estar al costat de les convencionals, per entendre'ns. Perquè al final és estar al mateix nivell, no?
Sí, a veure, al final és una... Nosaltres, l'alimentària s'ha convertit en una fira de referència, sobretot al món de l'hostaleria i de la restauració. I sí que estem veient que hi ha càterings, que hi ha empreses de distribució i que hi ha restaurants i bars que volen treballar només producte ecològic i que potser tenen alguna dificultat en trobar producte que sigui de que no sigui de temporada de proximitat. És a dir, la patata és un producte que necessita, i la ceba, que té el seu període de recol·lecció. Però en trobem tot l'any. Mm-hmm. Això és el que nosaltres volem donar amb el producte ecològic, i que aquestes empreses de catering, que han de tenir una oferta més o menys constant durant tot l'any, puguin trobar la patata i la ceba per als seus menús.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar la Dun a la caixa?
Els tens tots, perquè pots comptar amb el suport dels especialistes agraris i t'avancen la Dun quan ho necessitis. A més, t'emportaràs una càlida manta per al sofà si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses: l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Dimarts 29 de març es realitza a Viella la cinquena jornada d'esporga en poma de muntanya i el 30 a Manresa una sobre la construcció d'una instal·lació per cunicultura alternativa. El dia 31, el Pont de Suert acull una jornada en la que es tractaran els mètodes de prevenció de danys dels senglars en prats i pastures a les zones de muntanya. Vilanova i la Geltrú, una sobre la varietat de col l'espigall del Garraf. Belloc d'Urgell, una sobre l'ús d'eines de Google per a empreses rurals. I a Manresa, una sobre els nous nínxols laborals a les zones rurals. Ja el divendres 1 d'abril es fa a Salt una jornada sobre els preparats vegetals i la defensa vegetal en explotacions d'autoconsum. I a Valls, la quarta trobada de comunitats de regants de Catalunya. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que del 28 de març al 6 d'abril està obert a l'Escola Agrària de Mas Bover el període per inscriure's i matricular-se a diversos cursos de formació a distància. Aquests cursos són el nivell 2 de fonaments o tècnics, el bàsic de REC, el de tasques per la gestió de l'empresa, el d'habilitats en la gestió de l'empresa, el que s'explica com elaborar un pla d'empresa agrària, el de complements per la gestió de l'empresa agrària i el de càlcul de costos i rendibilitat d'una inversió. Per la seva banda, l'Escola Agrària d'Alfarràs organitza del 29 de març al 8 d'abril un curs de conducció de carretilles. Del 29 de març al 22 d'abril es fa a l'Escola Agrària del Pirineu a Bellestar un mòdul d'itineraris a cavall. Del 30 de març al 14 d'abril, l'Escola Agrària de Targa realitza les seves instal·lacions un curs de benestar animal en explotacions porcines. I del 31 de març al 12 d'abril, a Guissona, un curs de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader. Més cursos. Del 30 de març al 20 d'abril, l'Escola Agrària de l'Empordà efectua a Barcelona un curs de plats cuinats per carnisseries, xarcuteries i cansaladeries. I del 31 de març al 21 d'abril, les seves instal·lacions a Monells acullen un curs d'innocuïtat alimentària. Més cursos. Del 30 de març al 23 de maig, l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners du a terme a Sant Boi de Llobregat un curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Aquest mateix centre fa també, en aquest cas a les seves instal·lacions, dos cursos més, un pràctic de motoserra del 31 de març al 14 d'abril i un d'avicultura avançada de l'1 al 9 d'abril. Del 31 de març al 28 d'abril se celebra a l'Escola Agrària de Manresa un curs d'elaboració de vi ecològic per petits productors i del 31 de març al 12 de maig a l'Escola Agrària del Solsonès un curs bàsic de seguretat i prevenció de riscos laborals a l'explotació agrària. I de l'1 al 29 d'abril l'Escola Agrària del Pallars realitza al Pont de Suert un curs d'introducció a l'hort ecològic i com gaudir de conrear hortalisses saludables tot l'any. I ja per acabar, de l'1 d'abril al 13 de maig l'Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènec du a terme Sant Sadurní d'Anoia un curs de tècniques de màrqueting i comercialització de vins i caves.
Del camp a taula, amb Isidre Font. Les fires.
Ahir divendres 25 de març va començar a Sant Feliu de Guíxols el Mercat del Brunyol. A Sort, la mostra de formatges artesans de Catalunya, i a Garriguella, la Fira de la Garnatxa i el Brunyol de l'Empordà. Tots tres certàmens tanquen avui dissabte 26 les seves portes al públic. Demà diumenge 27 se celebra a Ribes de Freser la Fira Formatgera de la Vall de Ribes, que inclou la degustació de 15 dels formatges presents al certamen. I dissabte i diumenge 3 d'abril es du a terme la Fira d'Artés, la Fira Comarcal de Primavera de Campllong i la Fira del Cítric de Xerta.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Amb les fires acabem l'espai d'avui. Tornem dissabte vinent a Del camp a taula amb molta més informació i entrevistes del món agrari i rural. Aquí, a Ràdio Estel.
Del camp a taula.
Van prendre el cos de Jesús i l'amortallaren amb un llençol, juntament amb les espècies aromàtiques.